l'Info Migdia.
És divendres 2 de febrer del 2018, obrim edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió, interessant-nos per l'impacte de la sarna en el nostre àmbit territorial, quan sabem que el conjunt de Catalunya i en les últimes setmanes s'han detectat un total de 7 brots en hospitals, col·legis i centres geriàtrics. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem continguts, com sempre, amb titulars. Doncs en un moment parlem amb el dermatòleg Marc Sagristà de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per preguntar-li quants casos s'han diagnosticat i tractat a l'Hospital de Calella en les últimes setmanes després que Ràdio Calella Televisió n'hagi pogut confirmar almenys un.
I també ens posarem en contacte amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que xifren 7 els brots que s'han detectat en l'últim mes, amb gairebé una 60 de persones contagiades per aquest paràsit que afecta la pell, provocant picors amb molta rabió que fins i tot trenquen el son. Preguntarem fins a quin punt s'ha d'alarmar la població per aquest creixent nombre de casos que afecta nens i gent gran.
Més coses, els alumnes de l'Escola Pia de Calella faran la setmana que ve un gran recapte d'aliments per Càritas i la Fundació dels Bancs dels Aliments.
Són els de 6è de primària i faran la recollida tant de forma interna entre la comunitat educativa com també el conjunt de la població. Dissabte vinent, 10 de febrer, s'instal·laran d'11 del matí a 1 del migdia en 3 supermercats de la ciutat. Han dissenyat un pla de comunicació que avui els ha portat a explicar-ho a Ràdio Calella Televisió.
I en concret, aquest matí, al programa La Ciutat, avui els recuperarem les seves explicacions i acabarem l'informatiu fent un repàs a la farcida agenda cultural per aquest cap de setmana amb doble ració de teatre.
El secret de la Lloll amb Lloll Bertran, demà dissabte, diumenge, Teatre Amateur a l'Orfeó Calellenc i avui jazz a Can Salom.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha comptabilitzat en l'últim mes un total de 7 brots de sarna, amb un total de 59 afectats, dos d'ells en centres hospitalaris de Sant Joan d'Espí, Tarragona, també brots en 3 residències geriàtriques, en una escola de Montoliu i també una família. Ràdio Calella Televisió ha pogut confirmar aquestes últimes hores que l'Hospital Sant Jaume de Calella està tractant actualment almenys un cas de sarna. En podem parlar a aquesta hora amb el doctor Marc Sagristà, dermatòleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Bon dia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta que li faria seria si és només un cas o n'hi hauria més d'un aquests últims dies o setmanes.
Sí, hi ha més casos de sarna. La sarna és un problema que es va veient amb certa freqüència i és un motiu de consulta relativament freqüent en dermatologia.
Es podria dir que hi ha un brot de sarna que s'està tractant a l'Hospital Sant Jaume de Calella?
No es podria parlar exactament de brot, però sí que hi ha potser més casos en els últims 1 o 2 anys dels que s'acostumaven a veure. Sempre hi ha hagut casos de sarna a les consultes de dermatologia, el que potser en aquests últims 1 o 2 anys s'està veient un major nombre. No una cosa exagerada, però sí que un major nombre respecte al que es veia doncs, anys enrere.
Doctor, què és la sarna?
La sarna és una infecció de la pell per un petit àcar, un petit paràsit, que és invisible a simple vista i que el que provoca és picor. Provoca una picor molt, molt intensa i inclús és una picor tan intensa que doncs fa que la persona afectada doncs pugui tenir dificultats per dormir degut a la picor tan intensa que provoca.
Hi ha un perfil tipus de persona que pateix la sarna, que té la infecció de la sarna?
La sarna pot afectar qualsevol persona que estigui en contacte, que s'hagi contagiat, i el que estic veient en aquests últims 2 anys és que sobretot els casos de sarna estan sent més freqüents en persones joves, doncs adolescents. Normalment, quan hi ha una persona afectada de sarna, acaba afectant-se tot el nucli familiar, tota la resta de la família, i a les famílies que he vist amb sarna, doncs la infecció s'havia produït en primer lloc a la majoria dels casos en els adolescents, a les persones més joves.
I quina explicació pot tenir això?
Doncs que la sarna, al ser una malaltia contagiosa, tot i que no és molt contagiosa, no és tan fàcil agafar la sarna, no és simplement per donar la mà a una persona, no és tan fàcil contagiar-se. Però sí que, com això no hi ha una explicació, però una possible explicació és que entre la gent jove, doncs, amics que puguin compartir roba o puguin compartir estona i estar molta estona junts, doncs, d'aquesta manera es puguin contagiar entre ells.
Uh-huh. Pensàvem que aquesta era una infecció erradicada. Té a veure amb els hàbits d'higiene?
És una bona pregunta. No té, tot contràriament a el que la gent pot pensar que és un problema per falta d'higiene, doncs tot al contrari, la sarna es pot presentar en qualsevol persona, independentment de que sigui, tingui unes cures higièniques molt correctes, i es pot inclús contagiar en qualsevol context, no? Hotels de 5 estrelles o qualsevol lloc. La qüestió és que el paràsit estigui en aquell lloc, que normalment està a la roba i a la pell de la persona que està infectada i a la roba, que poden ser llençols o la roba d'ús diari.
El contagi, per tant, es fa per contacte. Podem evitar-lo d'alguna manera?
Evitar-lo, el més important és si una persona té picors, doncs que consulti el seu metge. La immensa majoria de persones que tenen picors no és sarna, però sí que si hi ha picors, doncs consultar el seu metge perquè li pugui fer un diagnòstic i tractament.
Picors a on, per exemple?
Algo que ens hauria de posar en sospita de que pot ser una sarna és aquesta picor tan intensa, és a dir, que és una picor que a vegades no deixa dormir per les nits i que no acostuma a respondre als tractaments habituals per la picor, com antihistamínics o cremes amb cortisona. Per altra banda, la localització és molt típic que hi hagi, o que hi hagi picor a les mans. No, és una picor generalitzada, és a dir, a tot el cos, però també a les mans. No és massa habitual que altres causes de picor afectin a les mans, és a dir, si és picor per un altre motiu que no sigui la sarna, poques vegades hi ha picor també a nivell de les mans. Llavors, si hi ha picor entre els dits i hi ha picor també a tota la resta del cos, sobretot zones més típiques són aixelles, la zona al voltant de les mames, dels el que s'anomenen els pits, al voltant del melic i a nivell de genitals, doncs són zones molt típiques on la sarna li agrada ficar-se, aquest petit paràsit li agrada ficar-se, i ens hauria de fer sospitar especialment que pugui ser una sarna. La sarna no li agrada el cap, llavors el que és la cara i el cap no l'afectaria.
Li sorprèn aquest brot que s'ha produït en 7 localitzacions diferents de Catalunya, amb un total de 59 afectats? Hem d'alarmar-nos, doctor?
No és un motiu d'alarma, perquè tampoc s'estan veient, o almenys aquí no hi ha un número exagerat de casos, però sí que ja dic que hi ha algú més de casos de lo que s'estava veient els anys enrere.
El nombre normal, per situar-nos?
Tampoc estan comptabilitzats com a tal, però bueno, potser em puc estar veient 30-40 a l'any, una cosa així, més o menys.
Aquesta seria la mitjana.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per les seves explicacions, Marc Sagristà, dermatòleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Moltíssimes gràcies per atendre avui a l'Info Migdia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Des de l'Hospital Sant Jaume de Calella confirmen un augment de nombre de casos de sarna diagnosticats i tractats en els últims 2 anys. En podem parlar ara amb el doctor Joan Guix, secretari de Salut Pública. Bon dia.
Bon dia.
A tot Catalunya s'han detectat 7 brots en l'últim mes. Estem davant d'un problema important de salut pública?
No, aviam, aquí cal matitzar alguna cosa. La sarna en contra del que es pensa, és una malaltia relativament freqüent, que, a diferència també del que passava fa uns anys, té poc a veure amb el nivell d'higiene i aquest tipus de coses. Abans s'associava pobresa amb mala higiene amb sarna, i ara, igual que ens passa amb el tema dels polls amb les criatures, ens passa el mateix amb la sarna. La nostra visió és, no ha augmentat la sarna, s'està mantenint estable, el que succeeix és que el sistema de vigilància epidemiològica ho detecta millor. M'explico. La sarna com a malaltia, hi ha una sèrie de malalties que poden pressuposar un risc important per la salut pública, i aquestes malalties, en diem malalties de declaració obligatòria, s'han de declarar d'immediat a l'autoritat sanitària. La sarna no en forma part d'aquest grup, però, en canvi, quan es presenta com un brot, és a dir, l'associació de dos o tres més casos que siguin comuns, diguem-ne, en aquest cas sí que s'han de declarar. Què és el que veiem? Hi ha el mateix número de casos de sarna, o aproximadament el mateix, però en canvi ens estan declarant molt més bé, especialment en aquests darrers dies, en què l'alerta per l'aparició d'un forat de sarna dels centres hospitalaris doncs ha aixecat bastant el tema.
Des de l'Agència de Salut Pública hi ha alguna estratègia específica per abordar el contagi?
No, aviam, és problemàtic. Un dels problemes que té la sarna és que té el que en diem una incubació molt llarga, entre una i sis setmanes. És a dir, una persona pot estar infectada de sarna i estar moltes setmanes sense tenir cap tipus de símptoma. I, en canvi, pot transmetre perfectament la malaltia a altres persones. És una malaltia altament contagiosa. Afortunadament, és una malaltia que no és gens perillosa. Pot ser molesta, però no hi ha un risc important. No la podem banalitzar, però no hi ha un risc important com existeix amb altres malalties. Nosaltres el que aconsellem és, enfront de situacions en les quals hi hagi picor, etc., consultar el metge, per descomptat, i, com sempre, extremar les mesures d'higiene, rentat de mans, aquest tipus de coses.
A partir d'ara es portarà un registre de tots els casos que es detectin als hospitals?
No té major interès. Els hospitals han de veure si entre el seu personal i entre la seva gent tenen problemes, però casos aïllats, com us dèiem, allò que una persona que acudeix i té sarna, no cal que el declarin, l'han de tractar, això sí, d'immediat, han de donar els seus consells, hi ha un protocol que està penjat en la web, etc., però no hem de fer més coses perquè no és, insisteixo, no és una malaltia en absolut greu.
Només s'han de declarar en el cas que es doni el cas que n'hi hagin més d'un, que n'hi hagin uns quants.
Exacte, que es presentin brots. Que, només que hi hagin dos casos que siguin comuns, diguem que tinguin factors en comú, una mateixa família, un mateix lloc de treball, aquest tipus de coses, en aquest cas sí que els han de declarar, i en aquest cas, des de Salut Pública, es faria la investigació pertinent. En casos aïllats, no.
En el cas que es donés això, que fos en un mateix lloc de treball o en una casa, què és el que es faria des de l'Agència de Salut Pública? S'investigaria o es faria algun tipus de control?
No, bàsicament el que fem llavors és fer el que en diem una enquesta epidemiològica i, per tant, analitzar, buscar contactes de risc, gent que hagi pogut tenir contacte amb la persona malalta, contacte relativament proper, ha de ser un contacte íntim, diguem-ne, proper, o amb roba que estigui infectada, i llavors estudiar aquests contactes de tal forma que poguessin fer detecció precoç de nous casos. És anar estudiant, vostè amb qui s'ha relacionat, i és veure aquella persona amb qui s'ha relacionat el malalt per veure si és portador de la malaltia o no.
Per tant, la població no ha d'estar alarmada?
No ha d'estar alarmada en absolut. No estem en una situació diferent de l'habitual. Han d'extremar les mesures d'higiene, han de netejar-se, han de rentar-se les mans, això és importantíssim. També pensem que estem en plena epidèmia de grip, tot i que estigui baixant. Les mesures higièniques, el rentat de mans i la neteja són essencials com a mesura general per mantenir la salut de la població.
Aquests són els consells que donaria per evitar el contagi de la sarna.
Exactament.
Doncs Joan Guix, secretari de Salut Pública, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Calella Televisió.
Vinga, doncs a disposar. Adéu-siau.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Uns segons i tres quarts de dues, els alumnes de l'escola Pia organitzen un gran recapte d'aliments. La campanya, de fet, l'impulsa la classe de sisè de primària i serà a benefici de Càritas Calella i el Banc dels Aliments. La campanya es farà a nivell intern al llarg de tota la setmana vinent i dissabte 10 de febrer al matí recolliran aliments en tres supermercats de la ciutat. Han dissenyat també una campanya de comunicació que avui, aquest matí, han presentat al programa La Ciutat d'aquí d'aquesta emissora.
Una representació de la classe ha visitat avui els estudis de Ràdio Calella Televisió per promocionar el seu gran recapte, que començarà dilluns 5 de febrer. Cada dia es recolliran uns determinats productes, ho han explicat ells mateixos.
Ara estem treballant un itinerari d'aprenentatge servei, que estem aprenent coses sobre els aliments i alhora doncs, hem preparat un gran recapte i després aquests aliments que recollirem s'entregaran a Càritas i al Banc d'Aliments.
El 5 de febrer recollirem llegums, el dimarts 6 llet i oli, dimecres 7 xocolata, farina, sucre i cacau en pols, dijous no caldrà portar res i divendres el gran recapte que serà amb tot això.
El gran recapte de l'Escola Pia es tancarà dissabte amb la recollida d'aliments als supermercats Mercadona, Bonària, Caprabo, del carrer Sant Joan. Els alumnes hi seran d'11 del matí a la 1 del migdia. La seva tutora, Janira Artigas, ha explicat que gràcies a aquest projecte educatiu també han pogut conèixer de primera mà la funció del Banc dels Aliments.
Primer vam fer un treball previ d'aprenentatge i investigació sobre el tema de l'alimentació i els hàbits alimentaris i després vam poder gaudir de la xerrada d'una voluntària del Banc dels Aliments que va venir a l'escola a sensibilitzar els alumnes sobre la malnutrició, la desnutrició que es pateix a l'entorn i sobre el malbaratament dels aliments i arrel d'això va fer que els nens tinguessin més ganes de preparar tot aquest pla de comunicació per poder engegar la setmana que ve la recollida dels aliments.
A la primera iniciativa d'aquest tipus, l'Escola Pia de Calella va recaptar l'any passat més d'una tona d'aliments.
I ara podem explicar l'última hora que hem conegut ara fa uns minuts. Presó provisional la manté el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per Joaquim Forn. Recordem que n'havia demanat la llibertat. El jutge, però, ha decidit que li manté la presó provisional per risc de reiteració delictiva. Aquesta és l'última hora que ens serveixen algunes agències de premsa i diem això perquè justament avui l'independentisme es torna a concentrar per demanar l'alliberament de Forn, però també d'Oriol Junqueras.
Partits i entitats convoquen per aquest vespre una manifestació per exigir la seva llibertat avui quan es compleixen 3 mesos del seu ingrés a la presó d'Estremera. La crida és per omplir la plaça de l'Ajuntament a partir de les 8 del vespre. La convocatòria la fan conjuntament el PDeCAT, Esquerra i la CUP i Òmnium Montnegre i l'ANC Calella per la Independència. S'interpretaran diverses cançons per demanar l'alliberament del vicepresident i el conseller d'Interior del govern Puigdemont.
107.9 FM.
No t'adormis i posa't en marxa perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent, tant per beure com per menjar. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. En un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV.
Obrim plana cultural aquest dissabte a 9:45 de la nit. Es representarà El secret de la Llolla a la sala Mozart, un conte amb fragàncies de cabaret, un concert teatralitzat, un divertimento musical, una història romàntica i d'aventures plena de sorpreses i de bogeries protagonitzada per la popular Llull Bertran.
Ella mateixa ens ha explicat què es pot trobar al públic.
Per resumir-ho així molt ràpidament, un conte. Un conte, és un monòleg, és un conte que jo dic que té fragàncies de cabaret, perquè s'hi barreja música de cabaret, hi ha tota una història per entremig, i en definitiva és un concert teatralitzat, un divertiment musical.
L'actriu ha animat a tothom a gaudir de l'obra i ha enviat petons als oients de Ràdio Calella Televisió.
A la sala Mozart, que és una preciositat. Penseu que us explicaré un secret que fareu. Ah! I sabeu què? Com que, mira, és molt llarg d'explicar, jo us aconsello que vingueu aquest dissabte i us ho explicaré fil per randa. Fin de la cita. I a tots els oients de Ràdio Calella Televisió, petons a trompons, tu. Que per tots.
Les entrades estan a la venda a tictacticket.com i a la sala Mozart a un preu de 12 euros.
I seguim parlant de propostes de teatre perquè la joventut de la Faràndula de Sabadell presenta Mentiders aquest diumenge al Teatre Orfeo Calallenc, l'obra escrita per Anthony Nailson, una història que transcorre la nit de Nadal quan dos policies es troben amb la situació d'haver de trucar a la porta d'una cosa i explicar una mala notícia al matrimoni que hi viu.
Compedits per la parella, els agents s'emboliquen en un garbuix de mentides cada vegada més gran, que provoca situacions hilarants i surrealistes. Una comèdia d'embolics dirigida per Albert González, que es representarà aquest diumenge en el marc del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que convoca joventut artística. La representació es farà a 6:45 del vespre. Les entrades ja són a la venda a taquilla.
I comença la 19a temporada del Cafè Jazz a Calella. Aquesta nit es podrà assistir al primer dels concerts de la programació que dirigeix Joan Carlos Narcequian i que aprofita l'ambient intimista i proper que ofereix el Cafè del Can Salom.
Inaugura la temporada el trio de Dani Pérez a la guitarra, David Mangual al contrabaix i David Xirgo a la bateria. El concert serà a partir de 10:00 amb accés lliure.
I la Tresca i la Verdesca són el grup de música que hi ha darrere el disc La nena dels pardals, el guanyador, el premi de la crítica, el millor disc de públic infantil i familiar. Els prestigiosos premis musicals de la revista Enderroc li han atorgat aquest premi de nova categoria al segon disc sorgit de la col·laboració entre el grup de música i la companyia Teatre al Detall.
Claudi Llobet, membre de la Tresca i la Verdesca, ha assegurat que estan molt contents per el guardó, especialment per tractar-se del primer de la categoria.
Molt, molt contents perquè, clar, que et donin un premi, doncs és per estar molt content, i tant, i tant. Està molt bé que hàgim fet aquesta categoria, no?, que el públic infantil i familiar, doncs, tingui una categoria, no?, i clar, l'honor de ser el primer cop que es fa, que guanyem el premi amb aquesta categoria el primer cop, doncs, clar, és tot un honor, i tant.
Llobet ha subratllat la importància d'aquest tipus de reconeixements per la música infantil i lamenta que la música i els espectacles infantils es considerin de segona categoria. Per això ha reivindicat que el públic infantil és un públic de present que ha de tenir la mateixa consideració que l'adult.
Crec que ha tingut com una segona categoria. Es parla sovint de la música infantil com una cosa excepcional o com una cosa tancada, i realment doncs els nens escolten música, sí que hi ha una música pròpiament infantil, però vull dir que des del punt de vista del nen i de la nena, la música és molt més àmplia que el que els adults ens pensem que categoritzem com a música infantil. I tot i amb això, evidentment, els espectacles infantils també estan com d'una miqueta en segon terme, a nivell de mediàtic, no?, a nivell de moltes coses, no? I està molt bé que a poc a poc es vagi donant importància a que el públic infantil no és un públic de segona ni és un públic de futur, sinó és un públic de present, i en aquest aspecte s'ha de tenir igual de consideració que el públic adult.
Des de la Tresca i la Verdesca han explicat que ara estan treballant en recuperar les cançons d'un espectacle que els van carregar al Museu de les Aigües de Cornellà, en les que expliquen el camí que fa l'aigua des de l'extracció dels pous fins a la zona metropolitana de Barcelona.
La Tresca i la Verdesca, el grup de música que col·labora amb la companyia Teatre al Detall de la calellenca Txell Botey, que justament encara té en gira La nena dels pardals i que properament tornarà al teatre del Sant Andreu. El Sant Andreu Teatre, volíem dir. Ara els esports. Abordem ara l'agenda de competició esportiva per aquest cap de setmana, agenda de competició esportiva dels equips calellencs. La UEC rep el líder i el club de futbol Calella intentarà aquest cap de setmana confirmar la millora del joc amb una victòria.
La Unió Esportiva amb Vol Calella protagonitzarà el partit de la jornada. Els de Salva Puig reben el líder, la Salle, en el seu millor moment. Fa 10 jornades que no perden. Els unionistes són tercers a la classificació amb 23 punts, empatats amb el Poblenou i a 10 punts del seu pròxim rival. El partit es jugarà diumenge a partir d'un quart de set al pavelló municipal d'esports del Parc del Mau i es podrà veure en directe a través de la web de Ràdio Calella Televisió. El club de futbol Calella està amb l'aigua al coll. Els de Quique Gómez han de començar a sumar punts si volen sortir de la zona de descens. En tindran la primera oportunitat aquest diumenge a les 12 del migdia amb el partit contra la Llàntia. Es jugarà al camp de futbol de Mar. I després d'una jornada de descans, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls torna a la competició amb un partit contra el Granollers. Es jugarà dissabte a les 4 a Pista Vallesana. L'equip sènior femení rebrà el Granollers aquest diumenge a partir de 7:45. Les jugadores calellenques intentaran trencar la mala ratxa de resultats que porten acumulats en les darreres jornades. I en tenis taula, el Termotur, que encara no ha guanyat cap partit de Lliga, juga dissabte contra l'Alzina. El partit es disputarà a les 11 al Centre de Tecnificació de Calella. El Suris femení, de la seva banda, afronta una doble jornada per terres andaluses. Dissabte jugarà contra el Priego a les 6 i diumenge contra el Linares. Serà a les 11 del matí.
Gràcies, Andrea. I abans de la previsió meteorològica, fem encara un apunt d'interès per aquest cap de setmana. Aquest diumenge, ja ho saben, és el Dia Mundial contra el Càncer, en el qual doncs, hi col·labora Oncolliga, que també participa en una iniciativa de recaptació de fons per finançar la investigació contra el càncer. La campanya Posem-li pebrots al càncer, aquest és el títol, es durà a terme des d'avui i també demà dissabte. Al supermercat Condis de Calella s'hi pot col·laborar comprant una bossa de pebrots al preu d'un euro i mig. Aquesta és la donació. La campanya realitzarà tant als establiments físics de Condis com també a la pàgina web del supermercat. Per tant, recordar-los que si volen col·laborar amb aquesta campanya de la Federació d'Entitats Catalanes contra el Càncer ho poden fer al llarg del dia d'avui i també demà dissabte. Ara sí, acabarem amb la previsió meteorològica.
Net i Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de l'episodi de pluges i baixada de temperatures que hi va fer que es veiessin alguns flocs de neu a les zones altes del Maresme, cap a la zona del Montnegre, bàsicament, avui s'espera un dia notablement més tranquil. Encara amb restes de núvols aquest matí, però amb sol que s'anirà imposant a mesura que avancin les hores. Ambient assolellat que ens acompanyarà, per tant, durant bona part de la jornada, amb unes temperatures diurnes que pujaran respecte a les d'ahir. Si ahir quedaven al voltant dels 10-11 graus, avui com a molt arribaran els 13, molt estirar els 14 a les hores centrals del dia, amb vents que seran de fluixos a lleugerament moderats de component entre el nord i el nord-oest, i la situació marítima que estarà dominada pel marejol i àrees de maró i mar de fons també a tota la costa maresmenca. La previsió per demà indica que continuarem amb un temps molt tranquil. De fet, demà dissabte es reforçarà el vent també aquí a la zona maresmenca, un vent de l'oest-nord-oest que serà moderat i que farà pujar una miqueta més les temperatures al centre del dia, alguna màxima cap als 15 graus. Això després que les mínimes hagin baixat, que siguin relativament fredes a primeres hores del matí, amb algunes glaçades febles cap a l'interior de la comarca. Ara bé, de cara a diumenge el temps torna a canviar i haurem d'esperar novament l'arribada d'aire fred, que farà baixar novament les temperatures que tornaran a ser de ple hivern de cara a diumenge, amb ruixats que ens afectaran sobretot durant el matí, migdia i primeres hores de la tarda, amb una cota de neu que se situarà diumenge cap als 500 metres. Per tant, es podrien enfarinar algunes zones altes de la comarca, cap al Corredor, al Montnegre i àrees pròximes. Pel que fa als vents, de cara a diumenge seran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima més tranquil·la. En definitiva, variabilitat meteorològica que ens acompanyarà els pròxims dies i tot apunta que la setmana vinent estarà també marcada per les baixes temperatures.
Net i Polit us ha ofert el temps.
net i polit. Higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i polit. Carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i polit.
Acabem actualització de notícies d'aquesta tarda al 107.9 de la FM, també a radiocalella.cat. Nosaltres hi tornem dilluns, serà a la mateixa hora, els esperem. Ara els deixem amb les notícies en xarxa, que acabin de passar. Un molt bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.